L'Aviador, amb Rafael Gallego i amb Mònica Borràs. IB3 Ràdio.
Com estàveu avui parlant de literatura humana i artificial, d'un disc nou i de les sèries i les pel·lis que convé no perdre's. Benvinguts a la cultura d'IB3.
Una saludada amb l'escriptor Jorge Carrión, qui demà impartirà el taller d'escriptures humanes i no humanes. És la culminació de la intervenció Sistema Nervioso, un projecte que ha fet aquest mateix estiu al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença. És un espai integrat en el paisatge i entenem que ho està preparant tot per demà. Justament també demà es presenta el disc de Joe González a Palma en el cicle del Eterno Verano des Gremi i d'IB3 Música. We Still Stand sonarà en directe a les Ales Zero junt amb la banda revelació del moment, que són Buff. I per acabar tindrem les novetats en sèries a les plataformes amb Cata Rosell i també les estrenes als cinemes amb Marta Pérez a l'Escapada.
I tot això passarà des d'ara mateix i fins a les 7 amb Andrea Sánchez al control tècnic.
De dilluns a divendres a les 6, l'Aviador. IB3 Ràdio.
Narrador, assagista, crític, guionista de còmic, fins i tot autor de Membrana, Los Campos Electromagnéticos, Teories i Pràctiques de l'Escriptura Artificial, Llibreries, Les Huelles o Samuel M. Beckett. Jorge Carrión prepara per demà al Centre d'Investigació i Producció Artística Coster Art i Natura de Pollença el taller d'escriptures humanes i no humanes, culminació de la intervenció Sistema Nervioso, un projecte realitzat aquest mateix estiu, al mateix espai, una biblioteca expandida integrada al paisatge. Ja podem saludar Jorge Carrión. Jorge, com estàs?
Hola, què tal? Bona tarda, com esteu?
Molt bé. De quina manera es vincula el taller de demà en la teva intervenció del mes de juliol en Sistema Nervioso?
Doncs mira, quan vaig inaugurar el juliol amb l'Amador Magraner, Sistema Nerviós, vam decidir que la biblioteca tindria quatre seccions. Una és Mallorca, una altra és Art i Natura, evidentment. Una altra és la secció infantil, que és molt important, i l'altra és diguem, llibres que ajuden a interpretar el joc on estem, no? Coster i els seus artistes. Llavors, la intervenció de demà al taller d'escriptures no humanes amplifica aquesta secció i proposa formes d'escriure amb les plantes, amb els arbres, amb els insectes, amb els no humans de Coster, i també, si vols, utilitzant la intel·ligència artificial.
Si vols, això ara en parlarem. Quan dius escriure amb el regne animal, vegetal, mineral, de què estem parlant? Escriure sobre, escriure tenint en compte que existeixen i ocupen aquest mateix espai?
Doncs mira, començaré el taller parlant d'un poemari que es diu La bèstia ser, de la poeta argentina Susana Villalba, que és un poemari contemporani perquè fa parlar un mineral, un arbre i un gos sobre temes d'ara, però molt clàssic perquè portem mil·lennis fent parlar els animals i els vegetals i els minerals i per tant, no és un tema nou. No? Llavors, la proposta pot ser des de que escriguis un poema en el qual tu ets una flor o tu ets un núvol, fins anar més enllà, més cap a l'art contemporani, i mostraré projectes, per exemple, d'un artista xinès que el que fa és buscar a les fulles i al terra el rastre de les formigues i fer fotos, retallar aquest rastre i maquetar-ho com si fos un rengló, una fila, una línia de text, i fa llibres suposadament escrits per formigues. No? Llavors, mirarem moltes formes d'expressar-te en termes no humans, des dels més clàssics, poesia en el qual parla un ocell, fins projectes més contemporanis que ja tenen a veure amb l'art i que són més conceptuals.
M'estàvem recordant ara de la novel·la Ànima, de Mauguat, no? Més conegut, evidentment, per les seus textos teatrals, però on també dona bou, no?
Molt bé, efectivament.
A més que és tot una referència, no? Sí, de la literatura, diguem, contemporània, de les millors novel·les que se poden llegir a les darreres dècades, no? Que també podria ser un bon exemple. Clar, m'estàs dibuixant un marc molt interessant i tot d'una se m'acord la pregunta, Jorge, de quin és el perfil dels participants en el taller. Tu saps, tu coneixes aquests perfils? Estan triats amb una manera de condició per participar-hi? Perquè d'aquí poden sortir coses molt diverses, no?
Sí, sí, està molt obert. S'han apuntat 25 persones, que era el límit, i tenim perfils més d'escriptura, persones que escriuen i que llegeixen. Tenim perfil d'artistes contemporanis, més cap al camp de la performance o de l'art conceptual. I després tenim gent, com els meus fills, que tenen 10 i 12 anys.
Que bé.
I que, per tant, també és un taller obert a qualsevol persona de qualsevol edat, creativa, amb interessos. Als nens proposaré que facin un còmic. He portat uns fulls amb vinyetes en blanc i els faré triar personatges no humans, no? Una pedra, una fulla, una branca, i que els facin parlar.
Clar, si tingués davant ara mateix un dels participants, de qualsevol edat, li demanaria què esperen d'aquesta activitat, però t'atenc a tu. O sigui, que te deman què esperes tu d'aquesta activitat.
Bueno, jo espero aprendre. És la primera vegada que dono... He donat molts tallers i cursos d'escriptura creativa, dirigeixo un màster d'escriptura creativa, i també he donat alguns tallers d'escriptura amb intel·ligència artificial, perquè ja porto 5 anys treballant amb la IA, però també porto 10 anys llegint sobre temes d'intel·ligència vegetal i de cultura animal. He fet assaig sobre el tema, però no he donat mai cap taller. Per tant, jo vull aprendre jo mateix a veure què passa, no? que experimentem junts. Però sobretot, jo quan dono classes i fins i tot quan escric, intento obrir la ment. A mi em sembla interessant que tu posis en qüestió les idees preconcebudes, que posis en qüestió el que per tu és l'escriptura, i de sobte veurem que els núvols també escriuen al cel, no? I els arbres escriuen també amb el vent o creen músiques amb el vent, no? Per tant, darem a expandir el que considerem art, natura, escriptura, literatura, cap a experiències que col·laboren, evidentment, sempre a través de l'ésser humà amb el món no humà.
Clar, quan dius que poden utilitzar la intel·ligència artificial o no, apel·les al lliure albiri, ja per aquesta decisió, però per exemple, si decideixen que sí, el com l'utilitzen també és lliure?
Home, totalment lliure. Jo no crec en els límits, diguem, tècnics. Qualsevol eina és benvinguda. I, clar, la IA té un avantatge, i és que naturalment és una traductora, no? O sigui, tu, quan utilitzes el ChatGPT t'està traduint un món de zeros i uns i d'algoritmes a un llenguatge verbal, no? Llavors, s'estan fent experiments amb xarxes neuronals per intentar traduir el llenguatge de les balenes, per exemple, i el que faré serà si voleu utilitzar el ChatGPT o Gemini com a possible traductor especulatiu, ficcional, fantàstic d'un bosc, per què no? Mireu la manera, no? I jo els ensenyaré alguns textos meus, alguns experiments meus que he fet últimament, en els quals he utilitzat la IA per generar imatges, vocabularis, gramàtiques de ficció, però que tenen a veure amb mons no humans, no? De fet, parlaré demà de The Arrival, si te'n recordes, la pel·lícula fantàstica.
Sí, i tant, fantàstica, sí, senyor.
Inspirada en la gran novel·la curta del Ted Chiang, no? Història de vida. Els hi portaré el vocabulari dels alienígenes, els explicaré com es va dissenyar aquest vocabulari, que es va fer amb artistes i amb programadors informàtics, i llavors els diré, per què no feu un vocabulari, no? Pot ser un vocabulari d'una serp, pot ser un vocabulari del cel, pot ser un vocabulari del ChatGPT. Pensem alfabets, vocabularis, gramàtiques no convencionals, perquè, de fet, els humans portem tota la vida, no? Tota la nostra existència fent parlar els déus, fent parlar els superherois,
totalment,
fent parlar els alienígenes, que també són no humans. Mm-hmm.
Clar, dius que portes anys treballant en la intel·ligència artificial i parlant i escrivint sobre el tema, si se pot considerar un tema, jo crec que sí. Però a la vegada, qualque entrevista t'he llegit de dir qualque cosa semblant a que fas un tipus de literatura que no és especialment accessible per la intel·ligència artificial, no? I que això te dona en realitat més llibertat.
Sí, jo crec que la IA encara no pot escriure literatura. Mm-hmm. Jo vaig publicar un llibre que es diu Los campos electromagnéticos, que el vaig coescriure amb el GPT-2 i el GPT-3, no? El que va ser abans del ChatGPT, i allà ja vaig veure que poden redactar molt bé, però no poden escriure literatura. No? Per tant, em sembla que els escriptors encara tenim molt de marge i d'avantatge, però al mateix temps és una eina que t'obre molts altres camps. Per exemple, jo estic treballant amb la imatge, no? O sigui, jo crec que puc escriure millor que la IA, però evidentment no puc fer dibuixos o imatges o fotografies falses tan bé com ella, no? Llavors, la col·laboració entre jo i ella, donant-me a ella eines que jo no tinc, em sembla molt, molt estimulant, no? A vegades és molt millor treballar amb un humà, amb un artista, i he fet còmics, he fet projectes amb artistes increïbles. Ara mateix, per exemple, aquí a la illa, aquest matí he anat a veure la Fundació Toni Catany, que m'ha agradat molt, sí, a Llucmajor, i sí, he vist l'exposició del Joan Fontcuberta. El Joan Fontcuberta, a la seva exposició que es pot veure ara, a Via Làctia, aquí, a Mallorca, hi ha imatges que són seves, diguem, o sigui, ell ha mirat per l'objectiu de la càmera, ha fet la fotografia, hi ha imatges que ha trobat en arxius, hi ha imatges que ha manipulat i després hi ha imatges que ha generat amb IA, no? Llavors ja és tot, és una altra eina que ell utilitza i a mi em sembla que l'escriptura també es pot utilitzar.
Clar, estàs parlant de conceptes que requeriríem tres programes, tu ho saps. Estic llegint justament, me va arribar ahir, el darrer llibre d'en Fernández Mayo, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, entre altres coses, perquè encara no l'ha acabat, diu que allò que mos diferencia de la intel·ligència artificial és el poder d'especular. No sé si estàs d'acord amb això, o sigui, i també una idea que travessa, diguem, aquest assaig, és que estem en un període molt inicial de la IA, que ara mateix, allò que tu dius, que no poden crear literatura, el manco de literatura de qualitat és cert, però clar, cap on anem en aquest sentit, no? No sé si pots projectar aquests codis del futur.
Bueno, no, sempre t'equivoques, no?, quan parles del futur. A veure, el que sosté l'Agustín Fernández Mayo, que per cert va ser qui va inaugurar el sistema nerviós, sí, a vostè, sí, sí, fa un mes, el seu llibre, és que ara mateix la IA és un àngel de la guarda, utilitza aquesta metàfora, i en un futur serà un àngel caigut, no?, quan ja ens hagi superat. El tema és en què ens superarà. Segurament en càlcul ja ho està fent, en matemàtiques. Jo crec que no ens superarà, almenys en les pròximes dècades, en art, no? Perquè l'art és una altra cosa. I el llibre de l'Agustín, L'Àngel de la Intel·ligència Artificial, és impossible que l'escrigui una IA, perquè una IA no pot tenir aquestes idees tan brillants.
I les connexions que se fa, clar.
Efectivament, antropologia, teologia, física, quàntica, no? És aquestes connexions que l'home encara és superior, no? Uh-huh. Jo vaig escriure una novel·la que es diu Membrana,
sí, sí,
i la vaig ubicar a l'any 2100,
sí,
i a l'any 2100 la IA ja ens ha superat artísticament, ja escriu molt bé, no sé si millor o no, perquè la vaig escriure jo, però el que jo vaig condensar en el segle XXI, perquè a Membrana m'invento el Museu del Segle XXI, i és com el catàleg d'un museu fals, el del segle XXI, que s'inaugura d'aquí a 75 anys, allà el que intento condensar és el que jo espero que sigui la història no del segle XXI, sinó dels propers segles, no? Jo crec que la IA, al nivell d'excel·lència que ens ha portat la poesia de l'Anne Carson, diguem, no? O la novel·la de Coetzee, li queda molt per arribar a aquest nivell. El que no li queda molt és per arribar al nivell, si no ha arribat ja, dels guions de les pel·lícules de superherois o dels pitjors bestsellers, no? O sigui, jo crec que la IA, i això em va portar molts problemes al Brasil, que ho vaig dir en públic, i em va portar molt de hate dels seus fans. Jo crec que la IA, realment, sincerament ho dic, sense ironia, ja escriu millor que el Paulo Coelho.
Jo també ho crec. Clar, però...
perquè si ens estan escoltant brasileños, tindrem comentaris a Instagram els dos.
Però clar, me poses l'exemple de Carson o de Coetzee i clar, jo te diria que el 99,9 dels mortals que escrivim tampoc arribarem mai a tal. Vull dir que...
Aquesta és la gràcia.
Aquesta és la gràcia. Però clar, el tema, Jorge, no és tant segurament si ens superen o no, sinó tornant un poquet al mite de l'àngel caigut, si ens obedeixen o no. Si arriba un moment que arribam al HAL que va idear en Kubrick o en un altre format, diguem, el replicant de Ridley Scott i ja passen de nosaltres directament per acatar o per establir els seus propis codis i passar, si me permet l'expressió col·loquial, d'allò que nosaltres li diguem.
És que, en aquest sentit, el moment clau és ara. Clar. No estem reaccionant. O sigui, és ridícul que avui Meta hagi de pagar 18.000 milions de dòlars per una cosa, un delicte, un crim, un problema, que sabem des de fa 10 anys que està passant. Instagram es va crear el 2010. No podem tardar 16 anys en reaccionar, no? El ChatGPT ja porta 3 anys. Mm-hmm. Seria ara que hem de posar els límits, que hem de regular, que hem de controlar, que hem de prohibir, que hem de jutjar, que hem de negociar, perquè si no passarà això que tu dius. Però ja està passant amb els experiments que fa Anthropic o fa OpenAI i no estem reaccionant. Jo crec que la reacció és molt urgent, hauria de ser extraordinària, perquè no podem tardar 15 anys en arribar a aquest tipus de pactes i de solucions que estem arribant ara.
Són les 6:21 minuts, entrevistant Jorge Carrión, de demà imparteix el taller d'escriptures humanes i no humanes, que culmina d'alguna manera aquest projecte de sistema nerviós que va inaugurar Coste, Art i Natura. Jorge, deixem tornar un poquet al bosc, a la biblioteca com a bosc, aquesta metàfora, i demanar-te si els participants del taller també estan integrats en aquest espai, si podran fer servir, no, si se podran perdre, diguem, aquest bosc real i metafòric.
Doncs la idea és començar amb una visita col·lectiva a Sistema Nerviós, que és una torre, la Torre Vigies d'Amador, sí. Convertida en una biblioteca, i després hi ha punts de lectura per tot el territori, amb llibres vinculats amb les obres dels artistes de Coste. Per tant, comencem amb una passejada. Després seiem a una taula i els explico una mica de teoria, no?, de terolingüística, de Vicente de Prés, de Donna Haraway, uh-huh, etc. Després els proposo un exercici i aquest exercici sí que els convido a que el facin a qualsevol indret o racó de Coste, que es perdin, com tu dius, i després tornem i compartim l'escriptura o les idees, perquè, clar, tampoc dona temps d'escriure res, molt elaborat, també a la taula, no? Per tant, seria bosc, taula i una fe en el moviment peripatètic, no?, de passejar, caminar pel bosc com un lloc d'inspiració. Saps que les muses són la inspiració. Jo crec que Coste és un lloc de muses, un lloc molt inspirador.
I tant. Jo sí que penso en sistema nerviós en les biblioteques i també havent llegit tenc la tentació de demanar-te pel paper que han jugat en la història de la cultura, no?, aquests espais, des de Goethe a Benjamin, passant per Bolaño, Joyce, Mallarmé, moltíssims, no? I quasi que podríem fer l'exercici de projectar com se van relacionar ells i elles amb aquests espais i com en relacionar amb ara, no? No sé si establir una mena de comparació, perquè també és molt interessant allò que cadascú espera quan entra en una biblioteca o una llibreria, no? Si és que té qualque expectativa, que moltes vegades no se tenen, i és meravellós que no se tinguin.
Sí, sí, sí. Clar, jo quan l'any 2010 vaig començar a investigar seriosament el tema, vaig veure que hi havia molta bibliografia sobre les biblioteques i la seva relació amb la cultura, amb els escriptors, amb les escriptores. Per exemple, tots sabem que la Virginia Woolf o el Mario Vargas Llosa anaven a escriure a les biblioteques nacionals de Londres i de Madrid, però, en canvi, no hi havia gairebé res sobre les llibreries i vaig fer una investigació sobre la història de les llibreries. Vaig publicar un llibre que es diu Llibreries, que és una història cultural, i allà vaig veure que efectivament també era molt important la relació dels escriptors i les escriptores amb les seves llibreries de capçalera, no? Amb les seves llibreries de confiança. I aquest llibre, doncs, la veritat és que m'ha donat moltes alegries, està publicat en 15 idiomes i encara està viu. En els últims anys el que vaig fer és, com tu dius, ampliar la idea de la biblioteca i de la llibreria al bosc, i vaig començar a llegir sobre teoria forestal, sobre plantes, sobre ecosistemes, i vaig veure que hi ha paral·lelismes, sí, que un bosc també és un arxiu, també és una xarxa, i d'aquests temes parlarem demà.
Que bé. Clar, has citat a Donna Haraway, que també la tindràs en compte demà, i jo me'n recordo allò que deia ja fa temps, de que en un futur serem una mena de cyborgs, que serem híbrids entre màquines i organismes. Te volia demanar si estàs d'acord amb això, tenint en compte també que, clar, que si la intel·ligència artificial de qualque manera s'humanitza, en el sentit que és capaç d'escriure igual o millor que nosaltres, per exemple, si nosaltres també ens convertirem en una mena d'això, que deien a Haraway, no? De màquines. O al manco híbrids.
Jo crec que ja ho som.
Ja ho som.
I fa milions d'anys, no?, que no ens podem entendre sense el foc, sense la cuina, sense l'escriptura, sense la pintura, i tot això ho fem amb eines, no? Per tant, som tecnohumans i som una mica cíborgs. Tots portem implants dentals, molta gent porta també intervencions al cor o pròtesis, no?, al genoll. Per tant, ja som una mica cíborgs. I des de que l'ordinador personal i sobretot el mòbil es van incorporar al nostre dia a dia, encara més, no? El mòbil, jo estic parlant amb tu amb un mòbil, sí, és una pròtesi mental nostra, tenim una memòria externa, no? Gran part dels nostres records estan en el núvol. Per tant, una mica cíborgs ja ho som. La gran pregunta és si l'IA serà robòtica o no serà robòtica, i si l'IA finalment estarà dintre nostra amb els neuroimplants i altres tecnologies. Això està per veure, jo espero que no.
Jo també. Jorge Carreo, moltíssimes gràcies. Per cert, queden places per el taller de demà o ja no?
Està ple, però si algú ens escriu, jo fins a 30 estic còmode.
Sí, i ja sabeu, taller d'escriptures humanes i no humanes a Costa d'Art i Natura de Pollença, aquest espai meravellós també ideat per Namador. Tot això passarà demà. Jorge Carrión, un plaer sempre parlar amb tu. Moltes gràcies.
Igualment, gràcies a tu.
Vinga. De la literatura, les biblioteques, les llibreries, la intel·ligència artificial. Passam a la música. 6 i 27. Continuem aquí a la cultura de IB3.
IB3 Ràdio és història.
Els boscs de les Illes Balears són molt més que un paisatge preciós. Són l'entorn de les nostres cases. Són la nostra vida. I són molt inflamables. Un descuit, un petit gest, una imprudència i el foc ho arrasa tot. Evitem els incendis forestals. Ni un foc al bosc. Entre tots protegim la vida. Govern de les Illes Balears.
IB3 Ràdio estrena nova temporada més aviat que mai. Dilluns 31 d'agost, la ràdio pública presentarà la seva proposta pel 2026-2027. Amb programes reformulats i millorats, amb noves veus i nous continguts, amb una aposta per la informació sense deixar de banda l'entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'Aviador, IB3 Ràdio.
Everything was right. I stepped forward, but that was just enough. Stars of the almond tree. Why comets sailing the sea? A sea full of fresh air.
Idò, aquest va ser el primer tema que se va promocionar de llarga durada que va publicar en Joel González l'any passat, We Still Stand, i és un disc que demà se presentarà en directe a la Sala Zero d'Esgremi. I justament ens acompanya en Joe González, que té aquest nom tan artístic i tan internacional, però que és de Cala Sant Vicenç. Com estàs?
Bones tardes, com esteu?
Com va? Molt bé.
Tens, molt bé,
tens
molt bé.
Accent de Joe, també.
Sí, tinc accent de Joe.
Sí.
Bueno, al final sí. Són noms artístics.
Ben xulo.
El fet d'escriure moltes cançons en anglès, hi ha algun company que me diu en Joe de fa estona, l'ambient musical d'aquí de la zona nord, i al final pues, s'ha quedat. De part, ja José González ja n'hi ha un bastant conegut.
Sí, sí que el vale. Idò, demà teniu aquesta presentació, a més, dins aquest cicle de El Eterno Verano, en el qual col·labora també Ivetres Música. I conta-mos un poc, tens il·lusió? Ha costat molt fer aquesta presentació en directe?
Bueno, com ja he explicat en altres ocasions, al final mai he tingut molta pressa de marcar-me unes dates per aconseguir coses en l'aspecte musical. Vull disfrutar de la música i que no se torni un calvari, que és fàcil en l'ambient musical a vegades. I per altres motius personals de músics i tal, doncs al final he tingut l'oportunitat de presentar-ho a cicle, com heu dit, de l'Eterno Verano, organitzat per Esgremi, Yard of the Key of People, que és una empresa d'aquí de Mallorca. I molt agraït, la veritat, perquè està donant suport a les bandes d'aquí que feien producció local i molt content.
Això està molt bé. A més, quan vares venir a presentar el disc en vinil, que te van tenir també en el programa, ja vares venir amb en Rado, que ara serà el seu trio, no? que t'acompanyarà en directe. Com seràs directe?
Sí, el Rano Sarvà, com vàrem explicar ja quan vàrem estar ja en el vostre plató d'IB3, de l'Aviador, sí. Ja ha estat, és un músic argentí, ja fa uns anys que viu aquí, i m'ha fet ell, ha estat el productor del disc, també ha participat gravant alguns instruments, i bueno, després varen col·laborar altres músics d'Argentina, també, i altres músics de col·legues meus, músics d'aquí també, de Mallorca, i la presentació pues, l'he volgut fer amb el seu trio, també amb un teclista convidat, i bueno, al final hi ha músics com el bateria i el baixista, que no seran els que varen gravar, diguéssim, el disc originalment, perquè pues, diuen altre. Són músics internacionals i és impossible que venguin a fer aquest concert, però gràcies que el Rano pues, ja disposa d'un trio i ho farem amb ells. I ara mateix estem assajant aquí a una finca a la zona nord, passant calor,
que
i preparant tot per demà estar a punts, que arrencarem a les 9, s'obriran portes demà a la Sala Zero.
Sí.
9 i mitja arrencarà la banda local de la Pobla, que es diu Baf,
que són molt bons també, sí senyor.
Està pegant molt fort, amb un punk rock així bastant afilat,
sí.
I més o menys 10 i mitja arrencarem nosaltres.
I com ha estat aquesta connexió amb Baf per coincidir en el mateix cartell?
Bueno, això ha estat una de la programació de mateixa de Grammy. Jo personalment no els conec encara, però ha estat això, suposo que ha estat un tema d'ordenació, d'estil i bueno, dates també, no?, de les bandes, disponibilitat, i és una programació ja que ens varen proposar del mateix Grammy.
Idò, bé, és una molt bona forma de posar-se en contacte amb altres bandes, d'altres entorns i també d'altres influències musicals, cosa que sempre mos agrada i mos fa molta il·lusió que passi. Com ha anat? Ja mos has dit abans, jo que tampoc vos ho preneu molta pressa, que és simplement anar fent i compaginar-ho amb la vostra vida normal i rutinària. Però heu aconseguit enviar el disco en fora, és a dir, la qualitat del so faria possible que fóssiu de qualsevol altre lloc, no? Fins i tot també d'Estats Units. Heu tingut contactes allà?
Bueno, han passat cosetes, evidentment. Quan se mou més la música, crec, i no, bueno, és així, és quan toques molt en directe, no? Desgraciadament, jo no estic ara en disposició de tenir una banda. Això ha estat un disc d'estudi. I sí que, bueno, a nivell de xarxes sí que ha hagut contacte pues, amb pàgines, influencers d'Argentina que m'han contactat, suposo que per connexions a través de xarxes, I ha hagut algun moviment. Passa que també molt fàcil no és, el tema dels xarxes avui en dia. Si no crees molt de contingut i després, sobretot tocar en directe, jo crec, no? Però bueno, demà tenim aquesta presentació. T'hem pensat també fer... Estan ja preparant altres videoclips que sortiran i anirem afegint contingut. Al final s'ha de tenir contingut i després és quan venen les connexions. De fet, el concert de demà ha estat de moure'm-me, d'anar a les jornades que se fan, de jornades professionals que se fan quan ha hagut el Mallorca Live Festival,
sí,
després el concert, que m'he anat moguent des darrer any i duguem vinilos, hi ha gent que són d'aquí de les illes o de fora. I, de fet, bueno, s'han duit vinilos a altres països. Hi ha vinilos ja per Mèxic i Sud-amèrica i Europa, sí, sé que n'hi ha ja. Han fet voltes.
Okay. Aquestes connexions tan necessàries. 6:35, entrevistant Joe González, que toca demà en el Gremi a partir de les 9:30, també en BAF. The sky is under our feet. Oh, please, please, switch off that fool TV. Weather's flying away. I thought I saw all blessed swing. He just came to have was a real thing as a new dream. Joe, com definiries el teu estil? Com te definiries com a músic?
Pues jo crec que és una, al final és la música que he escoltat i que m'ha agradat, evidentment, és la que m'ha fet reacció, no, interna, i quan des del primer moment que vaig posar a escriure cançons i a intentar fer cançons pròpies, pues crec que és el que s'ha vist manifestat, fusionat, mesclat, i evidentment mai he intentat copiar a ningú, però te venen aquestes arrels, al final som una cadena, no, els músics, i a vegades aportam alguna cosa de nou, però ets una cadena. I és un folk rock molt 60, 70, influenciat per tot que és de lo millor, de qualque cançó té un aire swing, més rock and roll, més reggae. Tampoc, si faig un reggae, jo no som de Jamaica, no m'agrada intentar fer un estil que jo no som autèntic d'aquest estil. M'agrada donar-li el meu toque personal.
I
bueno, això és una fusió de folk rock i lo que me vengui pel cap...
Està molt bé. I com seràs directe? Com ets tu en el directe? T'agrada xerrar amb la gent? Ets més tímid? O com...
Hombre, sempre... Jo de petit he estat tímid, molt, eh? D'aquests que obrien la boca a la classe i se posava a veure mai. Però la veritat que amb els anys ja això com que se queda enrere i ja altres experiències que he tingut fa anys de tenir banda i tocar bastant escenaris... L'escenari, quan disfrutes, agrada molt, eh? És veritat que te crea aquest petit o molt pànic escènic, sobretot abans de pujar, però que el que fas activa-te sensorialment i emocionalment. I després, una de les coses que m'agrada molt de l'escenari és la situació que és molt cruda en el públic davant, no? Aquesta sinergia que se crea amb el públic, i intentar fer sentir, sobretot a jo m'agrada molt fer sentir les cançons, les lletres, a través de les lletres, i que la lletra estigui ben arropada per una bona música. Això, quan s'aconsegueix, crec que se crea un punt d'inflexió personal, que és quan la gent també ho sent. Però tot surt bé.
Arribes, jo, al punt d'haver-te creat com un personatge per superar aquesta timidesa inicial, aquest impacte escènic, diguem, o de tot un ollatge pots ser tu mateix i gaudir de l'actuació?
Això és una gran pregunta. Jo suposo que subconscientment pot ser que ens creiem un personatge, no? de les pel·lícules que hem fet, de quan vas a un concert tu i t'agrada molt i veus aquelles escenes de gent pujar a un escenari que t'han fet disfrutar i la gent s'ho ha passat superbé, no? I t'idolatren inclús la gent. Suposo que al final se te crea com una amalgama interna de totes aquestes vivències, però jo intent personalment ser molt autèntic. És a dir, el que sent i el que faig crec que no és una màscara ni un personatge. Crec que és autèntic, ho intento fer així, saps? Però, bueno, el subconscient mai saps el que està fent per tu.
Idò, molt bé, perquè hem estat a Pollença amb en Jorge Carrión en els principis del programa i ara també amb aquest assaig de la banda d'en Joe L. González, demà actuant en el Gremi a la Sala Zero. Les entrades són a preus molt populars, 5 euros, me pens. Vull dir que...
Ara ja s'han acabat, els trams de 5 euros ja estan esgotades, però n'hi haurà ja a la porta. Ara estan a 10 més gastes de gestió, 10 euros.
Hi haurà...
Popular.
Hi haurà vinil també per qui el vulgui comprar?
Tindrem vinils, que molt és una edició limitada de 200 exemplars. Ha estat una producció amb Produccions Blau, editat amb ells. Uh-huh. I, bueno, una cosa que volia comentar, ara que xerràvem de les entrades, que per la gent que estigui escoltant, m'agradaria personalment oferir dues entrades, dos i dos. Uh-huh. Les dues persones primeres que cridin a IB3, al vostre programa,
molt
quan
bé.
Vosaltres vulgueu, si crida qualcú i vol les entrades, jo faré dues i dues. Dues persones se duran dues entrades dobles.
Idò, ja sabeu, no sé tu, 139900, en Joe González, que ofereix aquestes dues entrades dobles a les primeres telefonades que se produeixen. Joe, que vagi molt bé l'actuació de demà.
Moltíssimes gràcies i sempre gràcies per la vostra atenció a la música d'aquí de les Illes.
Clar que sí, Joe González. I Mònica, a part d'en Joe, ho dèiem, BAF, que és un d'aquests grups que estan pegant molt fort darrerament a les Illes, també actuen. Podem acomiadar-nos amb ell, acomiadar-nos aquest bloc, perquè sí. Recorden que ara arriben les sèries i les pel·lis.
Sí, perquè tenen cançons molt curtetes i aquesta és una d'elles.
Tres ràdios, actualitat. Quan fa molta calor, és un perill per a la salut. Per això, és important prendre mesures. Evita l'activitat física durant les hores de màxima insolació. Cobreix-te el cap, beu molta d'aigua i posa't sempre protecció solar. La calor pot ser mortal. La prevenció és vital. Som Prevenció en Salut. Govern de les Illes Balears.
Bon dia, benvinguts, benvingudes a Esports 3.
A IB3 Ràdio, tota l'actualitat esportiva.
Bienvenidos a la segunda división.
Paraules textuals de l'entrenador del Mallorca, Luis García. Tomàs Ibert, bon dia.
Jo sabia tant que encara no m'he fet aquesta idea.
En Tomàs, ho pot dir.
David Gui, bon dia.
Alerta, és que no ho ha de dir el jugador.
Company Fuster, bon dia.
S'ha de fer feina. Sí.
Esports 3, de dilluns a divendres a la 1 del migdia. El dilluns 31 d'agost, els capvespres d'IB3 Ràdio canvien i milloren per tu. En acabar l'informatiu migdia, com ja és costum, farem...
Oh, sorpresa!
Un tempo. A les 5, els xiu-xiu més glamurosos de Balears...
Ja som aquí, ja hem arribat!
Com d'això, com esteu?
Avançaran l'hora de trobada amb els agents. Més tard, després de l'informatiu vespre, les converses i entrevistes a partir d'una paraula polisèmica entre avui i demà. I a les 10... El món de la cultura es podrà escoltar amb calma a l'aviador. IB3 Ràdio és informació, és entreteniment. Consulta la nova programació a ib3.org/ràdio. L'aviador, amb Rafael Gallego, amb Mònica Borràs i amb tu. Sèries amb Princesa Consuela.
Ja està preparada na Cata Rosell, que és la nostra princesa particular. Com estàs, Cata?
Molt bé.
Per parlar de dues sèries avui. També na Marta Pérez, que després anirem amb ella d'escapada cinèfila. Com estàs, Marta?
Molt bé, molt bé, molt bé.
Cata, què dius avui?
Pues mira, avui duc una sèrie molt curteta, un thriller que ve de Suècia, que és número 1 ara a Netflix, i se diu Sacrificio de Sangre. La història comença amb una telefonada d'emergència. Una dona assegura que algú ha entrat a casa seva, que l'està atacant. Dos policies van fins allà i l'endemà apareixen assassinats els policies. Aquesta història se repeteix i descobrin que algú està caçant policies. S'ha encarregat d'investigar l'assassinat, se veu obligat a recórrer una persona en sa que té una relació bastant tòxica, son pare, un expolicia, i ens ves que té bastant comptes pendents. Si voleu, sentim el tràiler.
Vinga.
112, ¿cuál es la emergencia?
Tiene que ayudarme. ¡Me va a matar!
Dos víctimas. Con graves heridas.
Un asesino de policías anda suelto.
Ese loco nos ha atacado a todos.
Hola, papá.
Necesitas mi ayuda.
Tenéis que entender muy bien lo que hay en juego.
¿Estás bien? Podría repetirlo.
Esta es la primera vez que vemos a nuestros...
Sacrificio de sangre. Que...
aquest és un thriller que funciona molt bé. Visualment no intenta enlluernar, sé que és continguda, però és estiu a Estocolm, que pràcticament no hi ha fosc. I li dona una estètica interessant. El ritme també no té ganes de perdre pistes, canvien sospites, pràcticament cada capítol te deixa alguna pregunta prou interessant que dius, ai, vaig a veure 10 minuts més de següent, i ja te quedes mirant-la. No inventes thriller policial, ni molt manco, és un assassí en sèrie, policies en secrets, investigacions paral·leles, molt de trauma familiar, com li agraden molt en els nòrdics, però funciona. També xerra del desgast psicològic, de la feina policial, com comença a assenyalar cap a dins del mateix sistema. És a dir, una sèrie que no revoluciona el gènere, però té ritme, atmosfera, bons actors. De fet, tenim en Peter Anderson, que l'hem vist a Millennium. I, bueno, i un misteri molt ben construït, el podem veure a Netflix, 50 minuts, 5 capítols.
Una temporada, de moment, no?
Sí, una minissèrie, de moment, sí.
Molt bé, i la segona, de què va?
La quarta temporada de Ted Lasso.
L'has vist, Marta?
Sí, sí. La vaig acabar, sí.
I si algú no l'ha vist, és un entrenador de futbol americà de Kansas que, sense tenir pràcticament ni idea de futbol europeu, acaba contractat per dirigir un equip de la Lliga Anglesa.
M'encanta que diguis pràcticament ni idea, no té ni idea.
És entrenador de futbol americà.
Sí.
I què té a veure amb el futbol?
Res. I de mira, no, res, però és una comèdia, ¿vale? Però la curiositat és que els creadors, que són en Jason Sudeikis i Brendan Hart, varen imaginar aquesta idea d'un entrenador nord-americà enfrontant-se al futbol europeu, i això ho varen fer un sketch el 2013 per les peces promocionals de l'NBC Sports. Va funcionar tan bé aquest sketch que anys després ho varen convertir en una sèrie i ja anem per la temporada quarta. En aquesta temporada, després d'aquell, a la temporada 3 se'n va cap a deixa Anglaterra per estar a Kansas, estar amb el seu fill, tot això, torna perquè li proposen entrenar el nou equip femení del club, que ja no és una Premier League, és una segona divisió. I és un encert, si voleu poden sentir el tràiler.
Vinga.
¿Qué cojones haces tú aquí?
Me alegra verte igualmente.
No seas menso. La vida es mucho más que ser futbolista.
No tan icónico, pero... ¿cierto?
Efectivament, la vida és ser qualque cosa més...
Que futbol, sí, però aquesta sèrie no va només de futbol, va de fracàs, de segones oportunitats, i una cosa un poc revolucionària per la televisió, de tant de personatge, així, que és l'amabilitat, perquè en Ted Lasso és l'ànima de la sèrie i és un senyor eternament optimista, capaç d'enfrontar-se a qualsevol crisi amb una frase motivacional d'un paquet de galletes.
Un pot massa, no?
Un pot massa, però és la seva... És un personatge en capes, no és només un Mr. Wonderful, no? A vegades és vera que fa la sensació que està veient els conflictes de la sèrie que ja havia resolt, a vegades és vera que és una estirada de xicle, que hi ha subtrames que se podrien resoldre abans, però han de dir que funciona. Són els mateixos personatges, aquest mateix equip, que són personatges carismàtics. Es verà algun ja un poc caricaturitzat perquè funcioni el xiste, perquè funcioni s'acudir i perd un poc de credibilitat, però nosaltres, jo l'estic mirant i estic gaudint molt. Està pel TV, de moment van pel capítol 4, però n'hi ha 12, 30, 40 minuts a pel TV. Sí, és que ara Marta, fora micro en xerrar, que clar, pensaven que havia acabat, perquè van acabar molt bé la tercera temporada. Ara aquí, a la quarta,
però hi ha una quarta,
han passat uns anys que ell està a Amèrica i li diuen, ei, vine...
Jo m'hagués jugat la meva vida, perquè vaig veure season finale i que havia, estava ben acabada. De fet, vaig pensar, l'han acabat, atents, ja està, no vull més Ted Lasso. Ara m'has posat en un compromís.
Ara has de mirar, a veure què t'apareix.
Com que t'estim moltíssim i no només com a col·laborador de Marta Pérez, t'aniré recordant que no te juguis la vida a la primera de canvi
per aquestes coses.
Que, sí, per aquestes coses,
val,
sobretot. Pot ser que la sèrie vagi mimant una mica en quant a qualitat? Ho dic per aquestes notes de
sí, filòfil. És vera que la primera temporada és millor, perquè ens sorprenen amb molts personatges i després estiren molt. De fet, la relació del que és ara entrenador amb la de màrqueting encara fa voltes i voltes.
I això, aquell personatge sí que és una caricatura, aquell jugador que sempre està enfadat, però que és bo.
Però en Ted Lasso,
jo a vegades pens que està
en
com
canvi,
de broma.
Pens que en Ted Lasso i en Brendan Hart, que ells són actors, però són directors i són guionistes, i aquests dos personatges funcionen superbé.
M'ho pensaré.
Jo estic mirant una coreana, com no, clar, jo segur que vaig anar fins i tot a veure aquella de, com se deia, el Juego de Calamar,
que va Marta, agradar.
Encara no m'ha... No te vaig dir això en cap moment. Es diu Así aprenderás, el món de l'educació, de l'ensenyament.
I la recomanes?
Sí.
Ah, mira,
quatre capítols.
En Rafa està recomanant una sèrie a Nakata.
Sí.
Un moment històric.
Hombre, hi ha tantes sèries, ja no dona.
El Ministeri d'Educació crea un cos d'èlit per solucionar problemes a lo senyor Lobo. O sea, soy el senyor Lobo y soluciona problemes. Mètodes super expeditius, que jo m'agraden molt, són molt gracioses. També té una part dura de sèrie, com se soluciona el bullying a un institut, l'abús en els professors, és a dir, una sèrie de, tota una sèrie de problemàtiques que se poden i s'adonen als instituts de tot el món, no? I la veritat és que de moment molt bé, m'està agradant molt. I crec que els coreans tenen...
Ja me l'he apuntada.
Ja me diré, no s'acaba de fiar.
No me cal de fiar de tu.
Clar, quina puntuació li donen a Film Affinity? Tu t'has de mesurar per sa mateixa... Mira-t'ho.
Que he de dir que és una pàgina de Film Affinity que jo no me mereix cap tipus de...
Ja s'està excusant.
Però li posa un set comú. Li posa un set comú.
Ah, bé, està bé.
Ara ja sí, me creix, no? Però vaya dos col·laborant. Mira, sabeu que millor en el canvi d'horari no vos quadra. Que recordem, per cert, que a partir de la setmana que ve, a partir de dilluns, per tant, a Cata i a Marta, a partir de dijous, a les 10, de 10 a 11, nou horari de l'Aviador. Anem al cinema?
Anem al cinema.
L'escapada amb Marta Pérez.
I l'escapada que avui ens du cap a on, Marta?
Pues mira, fora de micros, Nakata ha dit una cosa, que és que avui fa estar d'aniversari, sí. I ha dit que
10 podria... anys. Jo volia enviar un missatge d'amor, però és que el meu home ha vengut a la ràdio.
I ha duit el marit i tot.
Per això, i jo que havia de duir un drama, no, he duit una comèdia romàntica, perquè sé que Nakata li agradarà.
Jo hi era a la boda de Nakata i en Xavi.
I el viatge de noces de Pelleres.
I el viatge de noces també.
Rafa, s'ha de saber dir no.
Duguent el nom, no, però...
El van entrar.
Va coincidir.
I doncs, sí, avui m'he posat romàntica, i és que hi ha certs setmanes a l'any que ses cartelleres s'adelanten i s'estrenen ses pel·lícules dimecres, no divendres, i ahir se va canviar sa cartellera i se va estrenar El ser querido, que jo crec que hem xerrat, però Nakata ja l'ha vista.
Jo és que vaig anar ahir i vull xerrar, jo vaig anar ahir.
Xerrarem.
Sí, per favor.
Però també s'estrena Una noche al año de Will Gluck, que és un especialista en comèdies romàntiques. De fet, jo, per mort d'aquesta estrena, vaig veure Cualquiera menos tú, que és una comèdia romàntica. No mirarem la puntuació de res avui de la meva secció. I avui s'estrena, ahir se va estrenar Una noche al año, que parteix d'una premissa al manco interessant. A un Nova York un poc distòpic, els que són fredins, que no estan casats, només tenen 12 hores a l'any, un vespre a l'any, per mantenir relacions sexuals. Imagineu aquell vespre, tota la ciutat...
Quina premissa més absurda.
Bé, i aquella de que un vespre pots matar qui vulguis. O sigui...
Supos que si ets fredí, és un poc més complicada aquesta premissa. Però, clar, quin és l'atractiu d'aquesta pel·lícula? Entre altres, m'encanta dir això, Somo, de Dua Lipa, perquè a vegades també l'Hombre D, és Callum Turner...
Que jo no sé ni què nom, l'Home de Dua Lipa.
La Dua Lipa és bastant més famosa, però el seu home sí que és en Callum Turner i en Mònica Barbaro. Estan irresistibles, tenen una química fantàstica. És vera que aquest punt de partida podia donar per una pel·lícula molt més alocada, una cosa molt loca, tal, però se queda a una pel·lícula un poc conservadora de dir, ai, és que a vegades el sexe no mos deixa trobar aquella parella. Sentim el tràiler.
Tengo hambre.
¿Eh?
Tengo hambre.
¿Eh?
Me muero de hambre.
Está cerrado.
Conozco al dueño.
Esta es la mejor pizza que he comido. Creo que es mejor que el sexo. Ya ni me acuerdo.
¿Qué es lo que más te gusta?
El extra de queso.
Vale, del sexo.
¿Los preliminares?
Esa es la típica respuesta de una mujer. Es...
¿Y a ti qué? ¿Las tetas? ¿La amazona? ¿El taladro percutor?
¡Guau! A mí me gusta lo de después.
¡Ah, oh, venga,
venga ya!
¡Ya!
Dos personas ahí tumbadas.
I d'així sona Una noche al año.
Amem, no serà la pel·lícula que canviï les vostres vides, però sí que és una...
Però comèdia romàntica i Nova York, a mi ja m'atira.
Per això, jo sabia que tu ja t'atendria. Sí. De fet, aquesta setmana... Jo crec que ja vull que s'acabi l'estiu, perquè també he vist... Bueno, és el director de Rumores y Mentiras, que he de dir que és una pel·li que a mi m'agrada, amb Emma Stone, que sí. A ti també t'agrada bastant. Ara en Rafa farà aquesta pregunta de què heu vist aquesta setmana. Jo he vist Gente que conocemos en verano, que és una altra comèdia romàntica que intenta semblar molt a Cuando Harry encontró a Sally, però no ho és. Però avui m'he posat molt Cata Rosell aquesta setmana, així que comèdies romàntiques per tothom. Sí,
jo he començat a veure, però no la puc acabar, La hermanastra fea.
Ah, està molt bé.
Sí.
Sí,
de
molt
moment,
divertida,
sí.
No, bueno,
acabada,
divertida.
Però molt bé.
Jo he vist El ser querido i vos es recomana a tots els oients, nou, perquè si embardem sempre està fantàstic. O sigui, en aquesta pel·lícula se surt de pertot, ella també, una relació tòxica pare-fia que m'ha encantat. O sigui, té una escena tan llarga.
Sí, si la van comentar.
La del rodatge. La
Marta i jo m'es va encantar.
Fantàstica, fantàstica, fantàstica.
Està molt bé que coincideixis en Marta i jo, perquè vas pel bon camí, vas aprenent.
Algo està aprenent, aquesta
loca.
Aquesta
joveneta. Rodrigo és difícil no coincidir.
Te falten tres programes perquè t'agradi Sorrentino, com se mereix en Sorrentino.
On Berman, no?, que va dir que també era superavorrit. No passa res.
No, perdona.
Ja estàs en Sorrentino, no.
Totalment en Sorrentino, va.
M'has dit això d'en Berman?
No, de broma que no.
Ara gairebé s'ofega. No, era en Sorrentino, que per jo és molt més greu, així que...
A més, El ser querido té... Clar, és que en Sorogoyen té coses molt diverses, ja ho hem comentat moltes vegades, però té aquesta cosa de manejar les relacions humanes d'una manera, bueno, un poquet com els anys nous, també, no? D'aquestes muntanyes russes que s'estableixen en una relació emocional.
Sobretot quan juga en cego d'una persona, o sigui, no sé, jo trobo que aquest personatge té tantes capes, està tan que no vaig en embardem, saps el que t'ho vull dir? Que estic mirant...
No vols en embardem?
Jo un poc.
Jo no, aquest personatge el veig, o sigui, veig aquell tio, aquell director superegocèntric, superpaternalista, totes...
I a mi una de les coses que més m'han agradat d'aquesta pel·lícula és com la Victoria Luengo, que ja sabeu que no és la meva actriu preferida, però està molt bé, és aquesta fragilitat de voler ser estimada per un home que en realitat no l'ha estimat com ella voldria, i aquesta fragilitat en cada escena, perquè cada pic que ella està de vora ella... Ella està incòmoda i tens aquesta sensació de que se romprà en qualsevol moment. Jo crec que actoralment estan impecables i, a més, tots, tothom, perquè secundaris també...
I l'escena a la qual te refereixes, que és rodatge dins rodatge i, de més, és meravellosa. Aquesta tensió que...
I després aquella violència verbal amb aquell nin que està plorant i fuera, que lo quiten ja, todo. És una pel·li que... Sí, jo, si no anau de comèdies romàntiques i no heu vist El ser querido, jo tiraria cap al ser querido.
La peli de l'any, segurament, no? Si parlant del cinema espanyol, juntament...
Clar,
amb
la Bola Negra. Espera, que
quan s'estrena La Bola Negra?
25 de setembre.
Jo me fa un poquet de por,
a mi no.
De Lorca. Jo aquestes declaracions de que han fet sobre en Lorca...
Cap bueno, por me'n fa.
Bueno, és que jo soc molt lorquià.
Ja, haurem d'esperar.
No, sí, bueno, i les Javis tenen coses decentes.
Clar, uau!
Que estan bastant bé. Clar, jo la pregunta ara no seria què heu vist aquesta setmana, la pregunta que jo faria, no a Anna Marta ni a Anna Cata, seria a en Xavi, el balanç d'aquest 10 anys de matrimoni.
Per qualque cosa has entrat, Xavi.
Si entrassis a Film Affinity i te diguessin vinga, la pel·lícula de 10 anys de matrimoni, què posaries? Hola, Xavi. Enhorabona per aquest 10 anys. Ha vingut aquí. Atraco amb la mano armada.
Si vols quedar bé...
No, te posaré en aquest compromís.
Xavi, posa't de comèdia romàntica.
Per cert, un dia vens a xerrar de cinema perquè tu tens... Tu sí que tens bon gust. I també ens agradaria saber la teva opinió. Moltes gràcies, Cata Rosell.
Gràcies a tu.
La setmana que ve, recordeu.
A les 10.
A les 10 comença el programa, vosaltres començareu aquí sobre les 10 i mitja.
I ara grans èxits de teatre barra a la Misericòrdia.
Sí, però ja no hi ha entrades. Molta merda, de tota manera.
Gràcies, me'n vaig córrer.
Vinga, arriben les notícies, la vida torna demà a les 6, vagi bé.
Tu dispari, clar que sí, crec que me pegaré un tir.
Les carreteres de les Illes es cobren una nova víctima mortal. Bon vespre, són les 7.
IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Aina Sureda.
Ha estat a Menorca en un accident de trànsit a la carretera general entre Maó i...